El 8M a Ràdio Sabadell.
Pràcticament 3:15 del matí. Continuem endavant des de la plaça de les Dones del Tèxtil amb aquest especial 8M a Ràdio Sabadell des del carrer. Fidela Renom i Soler va ser la primera dona escollida regidora de l'Ajuntament de Sabadell l'1 de febrer de 1934 com a membre de la candidatura Coalició d'Esquerres, però també és considerada una ferma defensora dels drets de la dona treballadora. Va ser regidora d'Assistència Social, un càrrec des del qual va treballar per l'emancipació de la dona obrera i per crear també una consciència femenina lliure de prejudicis religiosos. En definitiva, Fidela Renom va obrir camí i es va convertir en un referent de totes aquelles dones que a les portes de la Guerra Civil Espanyola volien fer sentir la seva veu i reivindicar també els seus drets. I us preguntareu exactament per què ens hem remuntat pràcticament 100 anys enrere, perquè gràcies a dones com Fidela Renom, que van posar el seu granet de sorra per garantir els drets de les dones en un moment com aquell, avui dia a Sabadell tenim el ple municipal més paritari de tota la història, amb 15 dones regidores, a les quals saludarem ara, d'aquí una estona, i 12 homes. I avui no tenim cafè, però és com si féssim un cafè a la plaça de les Dones del Tèxtil per comentar una mica com viuen elles aquest 8 de març i, sobretot, com entenen elles, des de les seves perspectives polítiques també, el feminisme i com el viuen en el seu dia a dia. Avui ens saltarem allò de l'ordre dels partits, dels temps que té cada partit. Avui venim a parlar lliurement, cadascú des del seu punt de vista i sobretot de forma distesa. Volem trencar també una mica aquesta rigidesa i parlar doncs tranquil·lament com si féssim un cafè. Anna Lara, Katia Bota, Cuca Santos, Rosa Pareja, Alejandra Sandoval, Sílvia Renom i Núria Cacio, molt bon dia sobretot a totes i agrair-vos que ens voleu acompanyar avui a la plaça de les Dones del Tèxtil. Hem patit a primera hora, però al final ho hem salvat, ho hem salvat. Fins i tot fa bona temperatura, s'està prou bé.
Perfecte.
Molt bon dia a totes, us agrairé sobretot que quan parleu al micro, perquè si no ens sentiran a l'altra banda. Us volia preguntar, primer de tot, per obrir una mica el foc o posar el focus exactament en el que parlem avui, per vosaltres què és el feminisme exactament? Que obri el foc qui vulgui, sense ordre. Vinga, la cuca que la veig animada.
Bueno, el feminismo yo creo que es una ideología, pero una ideología de todos, no es una ideología de izquierdas ni de derechas, ni es la ideología que lo que busca es la igualdad plena entre hombres y mujeres, que cuando nacemos nos etiquetan en una categoría y esa categoría nos va a condicionar el resto de nuestras vidas. Y el nacer mujer, pues durante toda la historia de la humanidad ha significado un retroceso en el sentido de que nuestras metas son lejanas, nuestros caminos más largos y nuestra forma de vida limitada. Eso ha pasado durante muchos siglos y el feminismo nace para romper eso. El feminismo, ya Isabel de Villena en el siglo XV ya era una poetisa que fue feminista y luchó por la igualdad, y claro, fue por supuesto invisibilizada en aquella época, pero ya en el siglo XIX, a últimos del siglo XIX, aparece el movimiento sufragista que busca el voto para la mujer. Que vemos impensable, ¿no?, el que una mujer no pudiera votar, pero eso era así, y el sufragismo fue el germen del feminismo, y a partir de ahí ya en la primera mitad del siglo XX empezaron a ser más fuertes. Estuvo el manifiesto de Seneca Falls, donde se hace la primera declaración feminista, y luego ya tenemos a Simone de Beauvoir, tenemos a Betty Friedan y grandes. Y aquí en España también tenemos grandes referencias como en el feminismo, Tenemos a mujeres como Rosalía de Castro, una poetisa que también luchó por la igualdad, y Clara Campoamor, que consiguió, bueno, fue la que luchó por el sufragio universal aquí en España. Y hemos conseguido muchas metas. Pero todavía quedan, te quedan todavía en, la, en el, lo que es la conciliación laboral y familiar, quedan en lo que es en los círculos de poder la presencia de la mujer, y yo creo que el feminismo es aquel de que en el que nos condiciona el hecho de nacer mujeres. Pues yo las teorías queer no las comparto, creo en el feminismo de toda la vida, en el que el hecho de nacer biológicamente mujer es el que te condiciona. Creo que los derechos LGTB o los derechos trans es otra lucha distinta a la nuestra, pero desde aquí quiero también mandar un cariñoso abrazo a la profesora Carrasco, que tuvo el otro día en la universidad, mi compañera de profesión, la antropóloga social en la UAP, que tuvo el acoso de activistas trans por no pensar como ellos, y desde aquí un cariñoso abrazo. Yo creo que las personas trans son personas que tienen que luchar por sus derechos también, por supuesto, pero eso no, que no signifique invisibilizar a la mujer.
Rosa.
Sí, per mi el feminisme són drets humans, és igualtat, és justícia, és equitat.
La Cuca ens ha obert molts temes, després hi anirem, perquè molts pals, tindrem temps de parlar-ne. Anna.
Sí, jo agafant una mica de les últimes coses que es deien, no... sí que crec que el focus avui l'hem de ficar en el feminisme, i per tant no entraré doncs, en la línia en tot cas que obre Sílvia Carrasco, perquè segurament no estaríem gens d'acord, i com a mínim sí que posar-ho de manifest, no?, sobre la taula, que no compartia aquesta línia. Si bé hi ha una bona part del que plantejava la Cuca que sorprenentment doncs, podem estar molt d'acord, jo sí que ficaria altres referents, per exemple Angela Davis, que parla de el feminisme és la idea d'anar a l'arrel de les coses, no? I una mica aquesta necessitat de que el feminisme sigui una lluita, aquesta idea radical de que les dones són persones, no? Que sona molt bàsic, i potser hi ha qui té la temptació d'entrar a dir això ja està clar, però és que no està clar. En el moment en què no hi ha els mateixos drets, en el moment en què les pressions són absolutament diferents, aquesta idea no està tan clara, no? I per tant, tant hi fa una mica els anys que passin des de la frase, que segueix sent absolutament vigent, i és un referent doncs, també molt important per entendre com els col·lectius feministes estan concebint ara mateix el feminisme.
Sílvia, Núria, Alejandra...
Home, evidentment el feminisme és el que s'està dient, no? Al final és una lluita per uns drets que haurien de ser normalitzats o universals, i no ho són. I això és així. I aquesta lluita no pot ser d'una altra manera que no sigui activa, que no sigui incòmoda per alguns, sorprenentment incòmoda, no? Que dius, déu-n'hi-do. I és cert que alguns temes cobria la Cuca, que jo tampoc no veuria igual que ella. Certament la lluita ha de continuar amb aquest feminisme, i és que, clar, sembla mentida que a vegades ens t'hagis de plantejar algunes qüestions que s'estan plantejant, o algunes visions que últimament estan apareixent, no?, radicalitzant-se en algunes situacions que jo no puc entendre, sincerament, quan estem parlant d'assolir uns drets que són bàsics, que són universals, que hauria de ser la igualtat, hauria de ser ja vista com, no?, la cosa més bàsica del món, i en alguns casos encara veiem, les dades ens diuen que això òbviament no és així, que tenim molts reptes per endavant, i que aquell que s'incomodi, escolta'm, doncs que s'ho faci mirar.
Núria.
Bueno, pues...
No sona el micro de la Núria. Ya.
Vale, gracias. Bueno, pues el feminismo yendo es la igualdad entre el hombre y la mujer. Eso es lo que yo entiendo, más que feminismo. Por supuesto, las mujeres somos personas y creo que lo sabemos todos, eso es obvio. Entonces, el feminismo, como ha dicho Cuca, pues claro que ha tenido, la mujer ha tenido que luchar muchos años por sus derechos, por supuesto. Pero creo que hoy que estamos en Sabadell, creo que y las que estamos aquí tenemos exactamente los mismos derechos, las mujeres, que los hombres. De otra manera, y si no es así, se puede denunciar. Legalmente tenemos los mismos derechos. Por lo tanto, para mí, hoy que estamos en el 8M, que es el Día de la Mujer Trabajadora, creo que todas tenemos acceso al trabajo, tenemos acceso a todos los derechos y obligaciones que tienen los hombres, o así debería ser. Por lo tanto, yo el feminismo, como no lo entiendo, es como una situación de supremacía como se está yendo ahora mismo. Así que para mí el feminismo es igualdad entre hombres i mujeres.
Probablement aquests drets els tenim garantits i tenim accés, però una altra cosa és la seva aplicació.
En relació a esto, hablamos de la lucha, de la visibilización, de la realidad histórica que ha tenido la mujer a través de los años. Podemos tener legalmente, como todo, no todo lo que explicas, derecho, pero cómo eso se conforma en la realidad. Hablamos que las mujeres estamos invisibilizadas históricamente. Se ha tenido que conseguir a punta de lucha, a punta de valentía, de esfuerzo, de resignificar lo que es el concepto, ¿no? La idea. Esta mujer que está ahí, que está en la calle, que está adquiriendo cada vez más derechos que son conseguidos por las luchas cotidianas que tenemos. El feminismo transforma, el feminismo es la manera que tenemos para visibilizar la realidad cotidiana y la realidad compleja que tenemos. No tenemos aún los mismos accesos, las mismas oportunidades. Las mujeres muchos años han tenido que estar en sus casas y les afectan su cotización y por tanto no pueden luego tener unas pensiones dignas. Cuando hablamos de la lucha de las mujeres, no hablamos de supremacía, no hablamos de saltar arriba de los hombres ni hacer nada extraño ni hacer harakiri. Hablamos de que tengamos de verdad oportunidades reales, de que se entienda que llegamos a casa y que tenemos responsabilidades y que tenemos que hacer que nuestro entorno, y ahí sí que comparto, se corresponsabilice, no es vengo a ayudar un poquito a mi mujer en la casa. Tenemos que hacer poco a poco que el lenguaje cambie, que cambien las maneras de enfrentarnos a la realidad cotidiana. Hablamos siempre que de a través de leyes, de derechos, sí existe y se han ganado también, por supuesto, ¿no? Antes no teníamos derechos iguales. Pero todo eso se tiene que plasmar y llevar a la praxis, y en eso estamos en la calle, por eso estamos cada día y estamos haciendo los notarios, porque todavía no llegamos a lo que realmente nos gustaría y estamos cada día peleando por eso, ¿no? Para que se vea de verdad. Y la visibilidad aquí es lo fundamental. Gracias.
Katia.
Bon dia a totes, més que tot. Dient que el feminisme és aquesta lluita constant que tenim per als nostres drets i per fer que podem arribar a aquesta igualitat. Sí que hem fet molts passos endavant, però encara falta molt camí. Hi ha una paraula que m'agrada moltíssim, a més a més jo que sóc italiana, sempre busco paraules catalanes així una mica, i és la sororitat. Sororitat, que deriva del latí sor, en italià sorella, per nosaltres germana. És aquesta unió que tenim. Les dones tenim una gran capacitat que, quizá en aquest aspecte sí que es diferenciem una mica de la visió dels homes, una gran capacitat col·laborativa. I col·laborant podem obtenir molt més èxits. Dient que realment nosaltres tenim aquesta capacitat, les dones fortes no competim entre nosaltres. En canvi, els homes quizá tenen una mica aquesta visió, no?, de competir entre ells. Nosaltres donem suport, col·laborem, ens ajudem. Nosaltres som més expressives, ens ho expliquem tot.
Per això estem aquí, per explicar-ho
sí,
tot, precisament
exacte.
Avui.
I aquesta és una gran força que tenim.
Sí que desprenc de les vostres paraules que una mica totes coincidiu en les dones sí que ho han tingut difícil i continuen tenint difícil d'arribar a uns llocs. No sé si en la vostra vida, al llarg de la vostra trajectòria professional, al llarg de la vostra trajectòria política també, o en el vostre dia a dia, heu patit aquestes situacions de discriminació.
Bueno, no sé si estem d'acord en aquest punt, eh? Hi ha un ampli consens, però en tot cas hi havia una opinió contrària a això, no? Jo sí que sóc partidària de dir que també som unes privilegiades les que estem aquí, en tant que hi ha molts elements, en tant que hem pogut tenir unes condicions molt bones majoritàriament, però en cap cas que no haguem patit discriminacions, perquè les seguim patint dia a dia. A vegades hem d'anar a buscar coses com molt visibles, no? Jo he buscat feina fa 5 anys ja sent mare, i la realitat no és la mateixa, i no és la mateixa que la dels meus companys. I voler-ho negar també és part de la invisibilització que es fan d'aquests problemes, d'aquestes situacions que es donen, no? I per tant caminen just a la línia contrària del que està fent el feminisme, que és intentar visibilitzar totes aquestes situacions per posar els noms, per dir això està passant i per intentar fer el revertir i la situació, generar canvi, i per tant una mica sí que assenyalar que aquest consens en realitat no hi és, i precisament per això necessitem que la lluita sigui activa.
Yo, la verdad que es cierto que a nivel de mi familia, ¿no? Por ejemplo, todas somos 3 chicas, un chico, y es cierto que las chicas eran las que teníamos que hacer las tareas de la casa. Mi hermano lo único que hacía era bajar al perro y comprar el pan. El resto es verdad que era una mentalidad que mi madre luego confesaba que lo había hecho mal, porque luego mi hermano tenía que espabilarse y no sabía ni siquiera freír un huevo, ¿no? Pero a lo largo de mi carrera laboral yo lo que sí que he visto que las limitaciones, como decía la compañera, a la hora de cuando eres madre o cuando tienes la posibilidad de ser madre, porque estás en esa edad en que pues
está
en tu planteamiento, ¿no? De vida, se lo piensan las empresas, y la casualidad de que las dos veces es que me he quedado embarazada, las dos veces me he quedado sin trabajo, las dos veces no me renovaron, y yo estoy convencida de que el hecho de ser madre era algo que les suponía un trastorno. Por eso yo creo que se sigue yendo que hacer cosas en este sentido. Hombre, el que por ejemplo los hombres también tengan la obligación de coger el permiso de paternidad, uh-huh, es algo que ya también hace que las empresas no vean tanto problema de coger una diferencia. También un hombre va a poder ser padre y va a estar 4 meses sin ir, ¿no? Son cosas que sí, y luego pues sí que algún tipo de comentario desagradable que no tienes por parte de compañeros o algún jefe, que estoy convencida de que si hubiera sido un hombre no hubiera tenido que aguantar, ¿no? Pero por regla general, es verdad que yo he sido, vamos, por lo menos en mi trayectoria he hecho lo que he querido, a nivel de estudiar lo que he querido, me he casado con quien he querido, he salido con quien he querido, he tenido los novios que me ha dado la gana, y nadie me ha señalado por ello. Pero es verdad que igual en otra época mi madre, por ejemplo, siempre decía, qué envidia me das, que me hubiera gustado, ¿no?, poder tener la vida que tú tienes, salir por la noche, disfrutar. Ella, pues, una mujer que nació en el año 32, pues, y además hija de madre soltera, pues tuvo una vida bastante distinta. Por eso no tenemos que parar, y por nuestras hijas, por nuestras nietas, por las que vienen detrás, pues tenemos que seguir sin salir de ese carril y yendo adelante.
Rosa.
Sí. Bueno, segurament jo sóc la més gran de
d'aquesta tertúlia
i puc dictar que l'he viscut molt, la discriminació, no? Ja des de petita a casa, el meu pare, jo deia que és que en cada casa havia un Franco, i ho he vist del meu pare, dels meus tiets. Bueno, després jo vaig estudiar dret, i recordo que ho explicava això ahir a la televisió també, no? Que volia posar-me les targes de visita, volia posar-me Rosa Pareja abogada, i tot el món em deia, però estàs boixes, i aquesta paraula, si això no està a la Real Academia. No, és abogado. I bueno, des de fa només que 5 o 6 anys al col·legi d'advocats, de l'advocacia, es diu així, de l'advocacia, però des de fa molt poc, abans tots els col·legis professionals eren de col·legis d'advocats, no? I després en la meva carrera professional, que jo m'he dedicat al dret de família, la discriminació masclista, les violències, bueno, això era el pa nostre de cada dia, no? I jo mateixa també a casa, i mira que jo, bueno, ara sóc vídua, no, però em vaig casar amb un canari que és el que va organitzar les joventuts comunistes a Les Palmes, i a casa no sabia fer res, eh? Era jo la que tenia que pensar que s'havia de comprar, amb els bebitos també era jo la que m'encargava molt més que ell. Bueno, la discriminació es pateix d'una manera, potser ara que ja tenim lleis i molts drets aconseguits, però a la lletra de la llei, a la vida quotidiana, al carrer, es pateix molt encara la discriminació.
La Rosa apuntava un tema, parlàvem de la corresponsabilitat. Noteu cap el fet de ser dones? Heu tingut aquesta doble càrrega, les que teniu criatures, les que heu tingut famílies, que al final és com, he d'estar pendent de la meva feina, perquè és la meva feina, és el que em vull dedicar, però quan arribo a casa em queden 7 o 8 hores de feina més. La parella no s'implica de la mateixa manera que m'implico jo. No sé si teniu aquesta sensació.
Bueno, yo en mi caso, hablabas de la...
No. Hi ha un problema amb aquest micro, eh?
Hola, hola.
No,
és broma.
Ens canviem el micro un moment.
Vale.
Albert.
Hola. Vale. No, a raíz de lo que preguntabas, ¿no? ¿Cómo hemos vivido, ¿no?, ser mujer en nuestra vida en todos los ámbitos. Yo en mi caso, es verdad que podemos haber sido privilegiadas, porque es lo antes también, es en otra época, ha vivido, que yo también tengo una edad también, pero es verdad que ha habido un cambio. Pero yo en particularmente, tanto en mi vida profesional, que también me he dedicado a varias cosas, también entre el derecho, y he trabajado en empresas privadas, y siempre he liderado equipos de hombres, siempre, y no he tenido ningún problema. Y ahora, de hecho, en la vida política también, lidero, y es verdad que la mayoría son hombres, y ningún problema. Yo tengo hijos y tengo hijas, entonces es mi responsabilidad también educarlos de igual manera, no porque mi hija haga más de sus hermanos, pues no, ahí está también la responsabilidad de cada uno, y a partir de ahí es cuando se hace la igualdad desde casa y enseñándoles esos valores, que somos iguales. Por tanto, yo en ese sentido pues no he tenido ningún problema.
Para mí hay un tema importante cuando dices, en casa educamos, enseñamos, ¿no? Pero también las condiciones, hablamos de la visibilidad, ¿no? De lo complejo que es. Esto ha estado siempre oculto, siempre ha estado ahí, y el feminismo tiene el poder, ha tenido el poder de exteriorizar, de sacar a la calle, de poner en el centro la situación que se vive cotidiana, la situación que padecen muchas mujeres. Evidentemente, para que tú puedas educar a tus hijos tienes que tener ciertas condiciones mínimas económicas, ¿no?, afectivas. Te formas, te educan, pero muchas mujeres y muchas personas solo tienen que pensar primero en comerse, meterse un plato de comida en la boca. Y así ha sido históricamente. Y todo eso ha estado cerrado, ha estado oculto. Entonces, para mí lo fundamental es esa capacidad de visibilizar, de poner en el centro la problemática y de empezar a tomar conciencia, ¿no? Que de pequeño vas viendo diferencias, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿cómo enfrento esto? Hay que hacer mucha pedagogía, hay que informar y aterrizar los temas, es verdad, porque la gente cuando se los elucubramos mucho y los trasladamos desde un nivel muy actual, la gente no conecta con eso. Lo que necesitamos es que la gente en la calle, los barrios, entienda por qué es importante que ella y lo que ella siente, lo que piensa, lo sea capaz de verbalizarlo, sea capaz de entender que su pareja no le ayuda, ¿no? Es un equipo que están ahí para poder sacar adelante un proyecto familiar. Nos ha pasado a todas en los trabajos. Bueno, yo sí, particularmente, yo vengo de un país que viene de dictadura, vengo de Chile. Discriminación he vivido desde el día uno. Ya en mi país, cuando militas y vienes de una familia, ¿no?, exilia, que vienes de fuera, ya vienes con una discriminación. Luego llegan y discriminaciones varias.
mujer migrada con todas las condiciones complejas, ¿no? Dentro de eso sí que puedo tener ciertas ciertos privilegios, pero para mí la realidad es esa, es cómo las personas hacemos que conectemos con esto, que entendamos el por qué es importante y que por qué es tan transversal el movimiento feminista y que todos tenemos que ser parte de ello y entenderlo. Y yo creo que hemos vivido esa discriminación en los trabajos, en las edades. Ya tiene cierta edad, pero bueno, el hombre de esa edad, el actor de cine es un poquito más tincuco que la mujer. Vivimos en una realidad en detallitos pequeños, pero si tú sumas todo eso, eso hace la diferencia. Hay una persona que a tal edad dice, ya no sirve, ya está muy mayor para un trabajo y a lo mejor la experiencia la dejamos de lado. Yo creo que es eso, que estamos aquí para poner en el centro cuál es la problemática que tenemos y hacernos todos parte de ella, desde la perspectiva en la que trabaja cada uno. Pero yo creo que es importante entender que es un movimiento transversal y que trasciende aquí a todos y que estamos para ello.
Silvia.
Jo, mira, m'agradaria, per una banda, com es comentava abans, no, que sí és cert que segurament, no, ara es van explicant experiències, no, però al final nosaltres som privilegiats i precisament perquè ho som, no, o tenim, o estem, o fem el que estem fent, precisament hem de ser veu d'aquest feminisme. És que és la nostra responsabilitat com a dones. I jo crec que quan parlem òbviament de situacions com les que estan parlant de discriminació, que les dones s'ha viscut durant la història, s'estan vivint, crec que és responsabilitat nostra traslladar-ho. Curiosament, quan es posen exemples, i me n'alegro que s'hagin liderat equips i tot això, precisament és un partit que si es mira, no, el compliment de la llei, estan en un 20% homes, no? I en un 20% que són dones, segons dades que hi ha, que suposo que tot anirà avançant, altres sí que compleixen més. El que vull dir és que al final la discriminació existeix. Sí, sí existeix i és real, però jo crec que és que està com normalitzada en molts casos i clar, evidentment, és complex a vegades revertir-la i és aquí on hem de fer-ho i és responsabilitat, òbviament, de tots. Discriminació, com dèiem, amb els nanos, però és que a vegades ja no és que et dediquis, és també aquella pressió mental, no, d'organitzar això, organitzar allò i després dedicar-te a la, no, a la feina. A més ens exigim, òbviament, que hem de, no, com de complir constantment.
Les dones tenim també aquesta autoexigència, que hem d'arribar a tot, que hem de ser perfectes en tot. Això és una càrrega també autoimposada.
Saber sempre el número de sabates dels nens.
La talla de roba, on és el tàper, on és el got. Sí.
Clar, és a dir, totes aquestes coses, no? I a més, òbviament, doncs, anar complint, no, amb el teu, pues, clar, òbviament, la teva responsabilitat política en aquest cas ara, però també treballem, no, fora de la política, a més, i després, a més, tenim aquestes pressions que existeixen igualment, no ens agradem, com a dona que contava l'Alejandra, i després, a més, si tenim temps, tenim un espai per nosaltres, no? Ostres, no? I després que a més ens dediquem, i això és un tema que és real, al tema de les cures, i això també és un tema que és real i que quan tu mires les dades, òbviament, es veuen. I aquí podríem entrar en tot el tema de com està, no? D'algunes professions estan absolutament dominades per dones, no? En quines situacions estan, etcètera, etcètera.
Yo cuando hablas del tema de la corresponsabilidad doméstica, yo en mi caso tengo que decir, yo ahora estoy aquí, mi marido seguramente que estará planchando, tendiendo, eso, no, seguro, porque es real él el que lleva más eso de la casa y del cuidado de mis hijas que yo, porque él por su trabajo tiene más tiempo y yo por mi trabajo mucho menos. Y ahí nunca he tenido ningún problema. Yo lo único que hago es lo de cocinar, porque me gusta, además, y que es mejor que cocine yo, que si no, no comemos ninguno. Pero es verdad que en ese sentido no he tenido ningún problema. Y yo es que tampoco veo al hombre como... Es que al fin y al cabo no lo podemos ver como alguien que... ¿Está dispuesto a humillarnos o a despreciarnos? No, es que es nuestro compañero de viaje y también nosotras somos responsables de ayudarles a entender, ¿no? No a pensar que cuando tú te casas y te cierras la puerta de tu casa y dices, este es mi territorio, no, mi territorio sigue siendo el mundo. Y luego dentro de mi casa pues hay una corresponsabilidad, pero eso es también nuestra responsabilidad de no asumirlo, porque lo tenemos que asumir. Yo no lo he asumido y no ha pasado nada, ¿no? Yo lo he asumido que es una cosa corresponsable, ¿no? Entre las dos, no una cosa mía. Tenemos que canviar el chip, nosotras.
Canviar el chip per no haver de fer renúncies, perquè també hi havia dades que les dones són les que majoritàriament renuncien a la carrera professional, al seu temps lliure, precisament per això, no? En el teu cas, Càtia, com ho has viscut?
Jo vaig tindre la gran sort de tenir bons exemples a casa. Tant el part del meu pare, fins i tot el meu avi, era molt avançat de mentalitat i no he patit mai discriminació a casa, la veritat, he tingut molta sort. Dient que sí, que vaig estar treballant en un sector molt masculí, el sector de la fusta, vaig arribar a ser la primera presidenta dona del Gremi de la Fusta de Sabadell i Comarca, i fàcil no va ser. Nosaltres tenim aquesta pressió a nivell de societat de tenir que treballar més, demostrar que arribem a tot i tenim una mica, no, aquesta càrrega i crec que és important que potser nosaltres també tindríem que deixar de competir una mica amb els homes, però no és fàcil, tenim molt camí per fer. Perquè és això, no? Tenim també que educar els nostres fills. Jo tinc dos nens i a vegades penso la feina que té una mare de nenes és molt gran, però també la feina que tenim les mares dels nens és molt gran. Tenim que demostrar que hi ha igualitat des de sempre. El fet que jo ara sóc la que arriba a casa més tard respecte al meu marit, els nens ho tenen que veure com una normalitat i són les bases que tenim que donar també per a aquesta societat.
Núria, em sembla que volies intervenir.
Sí, bueno, ahora que estaba hablando Katia, me ha venido a la mente una cosa que ha dicho antes de la sororidad, que nos ayudamos. Yo, mira, las únicas veces que me han llamado, no sé si se puede decir en este horario...
bueno, ¿vale? Una paraula malsonant.
Malsonant, ¿vale? Exactamente. Ha sido por... Mi ideología, no por ser mujer. O sea, que esa sororidad que decías tú antes, que no es así. O sea, quizá es que, bueno, hay a unas mujeres se les defiende y a otras no, ¿vale? De todas formas, sí que quiero quizá introducir y avanzar un poco en el sentido de decir, estamos hablando un poco del pasado, todo esto estamos hasta de acuerdo todos, pero vamos al presente. Entonces, yo la pregunta que me hago realmente es, si hemos hablado antes de leyes, entonces, si queremos esa igualdad, ¿cómo estamos aprobando leyes como la del sí es sí, la ley trans, que realmente nos perjudican? Una ley del sí es sí que ha dejado a más de ciento y pico violadores en la calle, y pederastas, rebajado penas a mil y pico. Esa ley trans que estamos viendo cómo se está manipulando, por desgracia, manipulando, en contra de las mujeres. Es que al final estamos llegando en ridículo. Entonces hay que cambiar esa forma de querer la igualdad entre hombres y mujeres.
Perdón, una cosa. Yo no creo que sea cambiar esa forma. Primero, un inciso con lo anterior. Me gustó mucho, hay un comentario que es, creo que es fundamental. Nosotros tenemos, desde la situación en la que está cada una, lo que representa, lo que dignifica, de que somos tenemos una responsabilidad importante, como responsables políticos de un espacio, como personas que somos caras visibles y que estamos en la calle trabajando por la ciudad. Yo creo que... tenemos que trabajar también en conjunto, concretar ideas. No vamos a estar nunca de acuerdo con muchos temas, pero los temas que sí y que queremos sacar adelante como políticas de ciudad, ¿no?, como regiduría, hay que estar ahí. Tenemos una responsabilidad. Ese es el privilegio. Yo creo que, porque yo trabajo, como somos multitasking, y las personas que estamos los dos y tres, como dije vulgarmente otro día, no quitándonos los unos, sin discriminación, los dos y tres de los espacios, que tenemos que salir volando, ir a trabajar o llegamos tarde porque nos quedamos hasta las tres preparando para el trabajo luego en la tarde, es complejo, pero nos damos el tiempo, hacemos todo esto porque creemos en nuestros proyectos y creemos en lo que representamos. Entonces, desde el espacio que ocupa cada una, desde el reto y todo eso, yo creo que tenemos una responsabilidad política importante y hacer como un efecto multiplicador, ¿no?, de que la gente conozca. Luego tú decides, pero a veces la gente no ve y nos quedamos con el discurso de la radio, del bar, de la lectura, y yo creo que eso es lo que hace muy mal cuando hablamos de la ley trans, de la ley solo sí es sí. O sea, tenemos muchas leyes desde el Ministerio de Igualdad, desde Irene Montero, que se han aprobado en muchos proyectos maravillosos que han hecho que las personas puedan conciliar, que las familias, que las mujeres puedan dar un avance mucho más grande, una escala más grande. Entonces, quedarnos un poco con esto nos está haciendo mucho daño, se sacan a los violadores en la calle, la realidad no es así. También la ley, los juicios, los jueces, se tiene que formar a la gente. Yo el otro día estuve en una de las taulas que había, y gente necesita formarse, necesita saber para hablar con propiedad sobre ello. Entonces también se hace mucho daño desde el discurso barato de qué pasa aquí, qué pasa allí, qué pasa aquí. Yo creo que primero tenemos que formarnos bien, luego desde la decisión decir esto no me gusta nada, esto me parece una aberración, esto me parece perfecto, pero entender bien, interiorizar, preguntar por qué es así, porque los porcentajes no son así. Están los jueces, hay una escala, no es solo un tema, ¿no? El tema del consentimiento fundamental, el tema de que antiguamente tenías que mostrar agresión, el que cada vez hay más gente que está denunciando, todo eso es gracias a la visibilización y a gracias a que se están poniendo las políticas en el centro. Entonces es importante también hacer pedagogía y trabajar, porque a veces nos quedamos con la tele, la radio y nada más.
I des dels vostres espais polítics, vaig amb tu, Anna, que volies intervenir, des dels vostres espais polítics heu trobat aquesta oportunitat per fer sentir el vostre missatge? Anna.
Sí, lligar primer una idea que hi havia abans, que crec que és perillosa, perquè es plantejava jo si vull tiro, no? A vegades es planteja com una situació individual quan no ho és. És a dir, jo tinc una situació privilegiada, ho dic, perquè tot el conjunt en el que m'he trobat, la meva parella, la meva família, han donat perquè jo visqués en una situació tendint a la plena igualtat. Però no és responsabilitat de les dones que no la tenen no tenir-la. I això és perillós, i precisament per això hem de seguir avançant de forma col·lectiva, perquè la puguin tenir, perquè si no estem entrant en un parany, que ens porta doncs, a menys tenir l'esforç que fan diari, i sé plenament que no era la gent voluntat. Una mica les dones que viuen una opressió més forta no en són responsables. I hem de ser-ne molt conscients. D'altra banda, deia, de dues que són, estan en boga de tothom, però és que són les dues últimes lleis, això és un parany. Per què hem de parar a parlar de les últimes en comptes de parlar d'estar parlant de les desigualtats reals que tenim, no? I a nivell d'espais, jo evidentment passo a ser en l'espai de la Crida perquè em genera un espai de confort en el que hi puc ser, i per mi és un espai feminista que treballa des dels valors i de traslladar-ho a les pràctiques, però no sempre hi són, i això ho faig des de l'autocrítica sempre i intentant millorar. Normalment l'espai més feminista, l'espai més radical, també té pràctiques masclistes perquè no és una bombolla aïllada del món, i per tant n'hem de ser conscients que es reprodueixen, no? I m'agrada perquè jo faig aquest exercici, i quan crec realment que s'intenta avançar, que hi ha molta consciència i que li fiquem esforç, no? I en canvi, des d'altres espais en què han mantingut com una normalitat i que no adopten el feminisme com a camí, en canvi es fa aquest bloqueig de no, tot és, jo sempre he tingut totes les oportunitats, i crec que és un fals miratge.
Rosa.
Sí, jo per aterritzar en el moment actual, l'altre dia, per exemple, vaig estar en una taula rodona que es parlaven d'estudis i de professions més masculinitzades, no? I vaig escoltar el testimoni de dos noies que són una mica el termòmetre de com estem ara, a dia d'avui. Era una noia que dissenyava videojocs. I parlava de la gran problemàtica en la que s'ha trobat amb els companys, que són gent molt jove, tant en els campionats que es fan bueno, les competicions que es fan per videojocs, que la majoria són dones, ai, són homes, com en tot el tema del disseny, que per una part costa que les dones entrin, i per altra part els jocs que es dissenyen són molt masculinitzats. Després, altre testimoni d'una noia que era DJ. había estudiat enginyeria de no sé què, però l'agradava la música i després va fer estudis de so, etc. I també ho explicava, que amb els companys, que torno a dir, gent jove, i sembla que això... tingui que ser d'altra manera.
De fet, l'última enquesta del CEO és una dada que hem recuperat aquest matí diverses vegades, deia que 3 de cada 10 catalans saben que el feminisme ha anat massa lluny, especialment
sí.
En nois i noies d'entre 16 i 24 anys i molt especialment entre els nois més joves. Per tant, aquí hi ha alguna cosa, hi ha un indicador, no?
Sí, aquest, la veritat, és que com a regidora és un tema que em preocupa i que volem treballar les masculinitats igualitàries des de la regidoria, no? Perquè els nois, els homes, no poden percebre el feminisme com un atac.
Ni com una amenaça.
També guanyem molt si estan al nostre costat. Els homes, se les ha ensenyat que tenen que competir, que no expressar els seus sentiments, etc. No? I jo crec que ells guanyarien moltíssim també si ens acompanyessin en tota aquesta lluita feminista.
Sí, preguntabas, ¿no? ¿Cómo vivimos dentro de nuestros partidos políticos? ¿Cómo vivimos? A ver, yo ya lo he dicho antes, pues como en cualquier situación, en este caso, pues bueno, yo soy la que lidero, pero bueno, pueden haber situaciones como en cualquier otro partido. Pero lo que sí que es verdad, que lo que tenemos claro, y poniéndolo un poco encima de la mesa, nosotros tenemos muy claro que aquellos hombres que atacan a las mujeres, que las violan, que las agreden, que tienen que estar en la cárcel, además con cadena, con prisión permanente. Somos el único, por cierto, partido que lo dice. Es decir, nosotros queremos mano dura para aquellos hombres que agreden a las mujeres. Y es así. También quería poner encima de la mesa que hoy, ya lo he dicho antes, estamos en Sabadell, estamos en Barcelona, Cataluña, Europa, muy bien, pero todo este discurso se tendría que trasladar a otros países que tienen culturas que no respetan tanto a la mujer y que vemos cómo están llegando, y quizá esa percepción, esas cifras, ese porcentaje que de los que se habla, será por algo, será porque se están importando culturas que no respetan a la mujer, y eso se tiene que poner encima de la mesa también para entender estos porcentajes.
Però aquí hi ha molts homes que tampoc respecten les dones i que són d'aquí, no?
No, és que el discurs racista també hi ha uns límits de denúncia importants, i jo crec que, Núria, potser et deixes l'altra frase que dius normalment, que és que les dones també s'inventen les denúncies, no? Perquè aquest argument també es fica sovint sobre la taula.
Sí, no sé quan he dit jo això, no sé a què et refereixes. També t'he dit que des de l'experiència professional també t'he dit, i no sé què em dirà la Rosa, però jo et dic que des de la meva experiència professional n'he vist de tots colors, fent d'advocada, de tots colors. Homes que han maltractat les dones que han maltractat a homes, i ho he viscut, i ja no et dic la situació dels nens. He viscut de tots colors, i denúncies falses
per
també,
tant,
que m'he tingut que negar
realitat,
a portar
no?
casos per no posar denúncies falses. Vull dir, i això és així.
Però jo, o sigui, creus que és l'excepció? Perquè jo crec que la realitat és la que és, que al final les que es moren són les dones perquè les maten.
I els homes també els maten. De fet, el percentatge de morts és més gran en els homes que en les dones, en general.
Home, però perquè es deuen morir, perquè es moren més abans, no?
Per violència,
amb robatoris, amb agressions, al carrer. I això no vol dir que les dones... A veure, que no m'esteu entenent, potser jo m'estic explicant malament. A veure, clar que hi ha aquesta violència contra la dona, però no ho portem a aquest extrem. És que no ho estem negant.
Però és que és una realitat, és una pandèmia, és una epidèmia, no?
Però llavors s'han de prendre mesures d'una altra manera
de les seves dones.
56 dones van morir l'any passat. Home, perquè l'hagi matat la seva dona, cap.
No. Precisament aquests, el que dèiem abans, jo ho deia al principi del principi, no, que deia aquests discursos que s'estaven escoltant, no? I tu recollies aquestes dades esfereïdores, per altra banda, esfereïdores. Però és que discursos com els que s'estan fent en alguns entorns polítics i altres que, no, que influencers fins i tot, no, que això, no, que estan, que diuen que el feminisme s'ha passat, no, que s'està passant, realment són molt preocupants, eh? És a dir, i que sí, això de les morts, sincerament, és banalitzar un tema que és molt greu, que és molt greu. Per tant, jo crec que en aquest punt, òbviament, cadascú, i ho dic de debò, o sigui, jo crec que s'ha de diferenciar molt. Quan parlem d'una cosa i unes dades et diuen el que t'estan dient és el que hem dit. Són X mortes, dones mortes per violència masclista. I això és així. Per tant, això és una realitat i això no ha canviat. I després, i és responsabilitat de tots, eh? Veure què està passant perquè es donin situacions d'aquestes. El feminisme no es pot veure com una amenaça, evidentment. I si es veu com una amenaça, doncs encara més hem de sortir, hem de dir, hem de lluitar, perquè vol dir que tenim encara més feina. I revertir això... O sigui, és que és curiós, perquè s'han aconseguit coses, en tenim molts més reptes, eh? Perquè si mirem dades, és veritat que no estem on hauríem d'estar. Si tu mires els càrrecs directius, caps d'estat, dirigents d'estat, jo crec que per arribar a la igualtat hauríem de passar 160 anys. Eh?
O sigui, 300 anys he escoltat aquest matí a la ràdio.
Imagina't.
M'he quedat escarrifada.
Per tant,
que al planeta no li queda això.
Que estiguem en una situació que nosaltres vivim, ostres, però precisament siguem portaveu d'aquelles que no ho estan, que no ho estan, i no ens tapem en una situació de dir, ostres, com estem així estem millor. Home, només faltaria que no estiguéssim millor, eh? Us imagineu que no estiguéssim, no haguéssim millorat i s'haguessin fet millores, i s'han de fer més lleis, evidentment, i hi ha moltes coses de les dones que s'han de plantejar, molts temes, que tenim drets, que som lliures de decidir el que fem, el que volem. És que, clar, però que escolta segons quines coses i s'ha de ser responsable, molt responsable.
Cuca, sí, anirem tancant perquè, bueno, si no...
Para retomar a la pregunta que hacías, que en nuestro espacio político, como lo vivimos, yo la verdad que estoy muy orgullosa de estar en este espacio político, en este partido, que trajo a la primera diputada de la democracia, que fue Soledad Becerril, la primera presidenta del Senado, que fue Esperanza Aguirre, la primera presidenta mujer del Congreso, que fue Dulce Fernanda Rudí, que a su vez fueron las primeras presidentas de autonómicas, con grandes también alcaldesas, como Rita Barberá, Teófila Martínez, Celia Villalobos. Hemos tenido referentes mujeres en mi partido, una ministra que fue Dolors Montserrat, que fue la que con la primera ley de violencia de género que se aprobó por mayoría en el Congreso, y yo, por supuesto, la violencia de género existe, por supuesto, por ser mujer te matan, pero no significa que todos los hombres estén dispuestos a matar ni a maltratar. Los hombres no son nuestros enemigos, son nuestros compañeros de viaje, y quizás hay discursos en los que los hombres jóvenes se sienten como como que creen que por ser el hecho de ser hombres son maltratadores en potencia, violadores en potencia, llegan a creer en eso por mensajes extremistas, que eso no es el mensaje feminista. Hay mensajes extremistas en el que les están poniendo etiquetas que no hay que ponerles, igual que no nos gusta que nos los hayan puesto a nosotras, ¿no? Hay
por que lo tanto, ser responsabilidad del feminismo,
responsabilidad de la mujer, responsabilidad de la mujer no es, pero es de según qué mensajes de activismos radicales. Es en lo que yo creo que se ha convertido una parte del feminismo en algo que no es el feminismo. Es el feminismo, para conseguir la igualdad, tiene que ser de la mano de nuestro compañero de viaje, porque si ellos nos implican, no conseguir nunca más que un enfrentamiento. Tenemos que conseguir la implicación del hombre, y de hecho todo lo que hemos conseguido ha sido gracias a que muchos hombres han cambiado el chip y se han dado cuenta de que
lo cambian por osmosis el chip.
No,
a las mujeres
hablamos de que por qué hay ese retroceso en las personas más jóvenes. Igual tenemos que plantearnos que a veces el señalarles simplemente ser varón, eres un violador en potencia, un maltratador en potencia, no
señor. Ni mi padre lo era, ni mi marido lo era.
Nadie está vendiendo que son maltratadores en potencia a toda la sociedad. Que están aquí.
No te digo que lo estás diciendo tú, digo que hay mensajes que se ven en redes sociales que llevan activistas en las que se refleja el mismo odio hacia el hombre como el que podíamos nosotros tener el desprecio por parte del patriarcado. Entonces, ahora lo que no podemos es hacer lo mismo, ¿no? El señalar a todo un género como el negativo.
Pero solo esos mensajes vienen de los activistas.
Vienen de activistas radicales. Yo hablo de la radicalidad, no del feminismo. El feminismo yo no lo considero radical.
El retrocés, bueno. Sí, és perquè s'ha tocat molt de l'os. O sigui, fa un moment no hi havia problemes en l'actualitat, i ara n'anem traient, Vull dir que si la tertúlia durés 2 hores més, ens trauríem
més. Sí, no pot durar,
no passarà.
De fet, acabarem ja perquè m'estan dient que el següent contingut no entrarà. Però sí que us volia fer una última pregunta ràpida, a resposta breu, us demanaré, sisplau, de si creieu que una jornada com la del 8 de març i el Dia Internacional de la Dona té sentit encara, i sobretot si també participareu a la manifestació d'aquesta tarda o en els actes institucionals que ha previstos per les 12 a l'Ajuntament. Fem la ronda així per ordre, ara per anar... Vinga, Núria.
Sí, gracias. Bueno, pues la jornada del 8M, personalmente voy a seguir trabajando, no voy a ir a la manifestación porque no comparto muchos de los aspectos que se comparten en los manifiestos, que sean, con todo el respeto, pero no los comparto. Por lo tanto, pues nada, seguiré trabajando como cada día, precisamente para encontrar la igualdad entre hombres y mujeres. Y nada, me hubiese gustado que tuviésemos tenido más tiempo para hablar de brecha maternal, que yo ahí sí que creo que hay realmente un campo que trabajar, etcétera, pero bueno. Hoy, dia de la mujer trabajadora, seguiré trabajando.
Crec que hi haurà molts moments per poder reprendre aquests temes, perquè crec que, per desgràcia, no se solucionaran d'avui per demà. Sílvia.
Doncs bé, nosaltres anirem a l'acte del 12, anirem a la manifestació, després fem un acte aquest vespre i a la nit, que està a la plaça del Gas. Crec que és un dia, i com he dit abans, que òbviament és una oportunitat i és un dia que s'ha de ser reivindicatiu, i crec que s'ha de continuar, com deia, no?, esforçant-nos per aconseguir, doncs, això, no?, que es facin aquestes escletxes que existeixen, aquestes diferències que existeixen, doncs, que es facin, i és un dia especial. Òbviament és un dia també de celebració, sí, és el Dia de la Dona, i vull dir que està, i és important. I jo crec que avui, doncs sí, faré de tot, sempre fem, no? Tampoc no, és que jo crec que al final és un dia, és el, com dèiem, no?, molt especial. Però jo crec que al final, si em permets una última reflexió, a mi sí m'agrada poder parlar de temes de dones, òbviament, i de temes, però jo crec que és molt important també, que crec que és veure aquesta visió, no?, femenina, que s'ha de posar en moltes coses. En moltes coses, vull dir, en les polítiques públiques, val? I d'això sí que s'hauria de, no?, d'entrar-nos també en aquest debat, no? No només en allò en com ens afecta, sí, d'acord, perquè d'acord, no?, que tenim, però també nosaltres som les que hem de decidir també com volem que sigui, doncs, això, la nostra ciutat, el nostre entramat públic, no?, la nostra, tot, les polítiques públiques les hem de decidir, d'això també, saps, que a vegades se'ns fan aquestes...
Per concretar, no?
Perquè és clar, és que si no, de vegades aquesta mirada femenina, que a vegades alguns diuen, no, sí que existeix, perquè hi ha moltes maneres de fer-la, i hi ha uns valors que segurament, no?, i això està, ja no sé, que s'aporten, i jo crec que això és important també incidir en això i posar un valor.
Resposta, sisplau.
Sí que iré a manifestación, estamos en Feministas por la Paz. Yo creo que es importante, este día nos identifica, resignificar qué está pasando, nos cuestiona, nos hace replantearnos, ¿no? Vamos en continuo aprendizaje, nosotros vamos aprendiendo cada día, nos damos cuenta con la edad todo lo que va pasando, y yo creo que cada uno va aprendiendo, va entendiendo mejor lo que ocurre, ¿no? El resituarnos desde nuestra historia. Entonces, sí hay que estar, sí hay que seguir defendiendo, sí que las mujeres... las matan, a las mujeres las matan todavía y las van a seguir matando, y por eso hay que seguir a las políticas transformadoras, políticas valientes,
y la mirada feminista y la mirada de la perspectiva de género tiene que estar incluida en todas las políticas. Y eso, en la precarización de los trabajos, en que las mujeres siguen cobrando, la diferencia salarial sigue siendo brutal. Entonces, yo creo que este día, de alguna manera, es un recordatorio, ¿no?, para que sigamos trabajando, aprendiendo y luchando, ¿no?, y poniendo en el centro las políticas feministas. Muchas gracias.
Rosa.
Sí, tant de bo no sigués necessari aquest dia, no? Però aquest dia, que ja no és el dia de la dona treballadora, fa anys que l'Assemblea General de la ONU ho va canviar per el Dia Internacional de les Dones, perquè això arribés a tots els països de tot el món, i és un dia commemoratiu perquè recordem la lluita de totes les dones que ens han precedit, i és un dia reivindicatiu perquè encara ens falta molt per arribar a la igualtat real. I en quant a això que preguntaves de la manifestació, sí, a Sabadell ja fa uns anys que la ciutadania s'organitza, el comitè feminista és el que porta l'organització. Crec que surt la manifestació aquesta tarda a les 6:30
de la
Creu de Barberà.
Sí. De la Creu Alta.
De la Creu Alta. I jo la veritat és que pensava anar-hi a la de Barcelona, perquè la meva filla viu allà, i pensava, bueno, pues juntes com hem fet altres anys, però amb les condicions en què em trobo,
no
podria anar a ninguna, però estic en totes elles, perquè crec que el feminisme avança quan estem unides, i això és molt important.
Cuca.
Bueno, yo creo que el Día de la Dona, pues por supuesto, se tiene que seguir celebrando, porque la mujer, pues el mundo, yo creo, la maternidad, somos las que la continuación de la humanidad está en nuestras manos, ¿no? Y por supuesto voy a ir a las 12 al pleno, voy a ir a las lecturas, no voy a ir a la manifestación porque he ido a algunas y considero que al final se ha apropiado la ideología de izquierdas de esas manifestaciones, y no somos bienvenidas aquellas que no pertenecemos a ese sector ideológico, porque es verdad, eres mujer, somos, como decía Nuria, la sororidad está muy bien, pero cuando esa mujer no piensa como nosotros, ya no es tan mujer. Y me he sentido a veces insultada, o no me he sentido a gusto en la manifestación, porque por mi ideología ya se me desprecia, y eso es algo que es lo que he dicho al principio: el feminismo no es ni de derechas ni de izquierdas. En el momento en que una ideología se apropia de ello, expulsas a la mitad de las mujeres del feminismo, y eso es lo que yo por lo menos no lo voy a permitir. Es tan de derechas como de izquierdas, porque no es de ninguna.
Katia.
Sí, contesto ràpidament també a la pregunta anterior. Jo estic molt a gust en el meu entorn polític i estic d'acord amb Sílvia quan diu que la política podem aportar els valors i la nostra visió femenina. I sí, avui és un dia per celebrar i per reivindicar. Crec que és com un dia de reflexió per pensar en tot el que hem fet fins ara, a on hem arribat, a on estem el dia d'avui i tot el que falta encara per fer.
Gràcies. Anna, per acabar, ràpid.
Sí, no, només reivindicar el concepte del Dia de la Dona Treballadora, no en tant que si és productiva o no, sinó en tant que classe, això nosaltres sí que ho fem, i sí, anirem a les 6 de la tarda a aquesta manifestació, que fa mesos que es treballa des de diferents col·lectius, i en el que si algú apareixent a la manifestació no se sent molt convidat, doncs també ser conscient dels mesos que fa i que s'organitzen els diferents col·lectius precisament per tenir lloc.
Gràcies a totes set, espero que us hagueu sentit còmodes, n'hem pogut parlar, però tindríem per 3 hores més de tertulià, sí. Però ja m'esperen a l'altra banda de l'estudi mòbil, i si no, em faran la bronca, eh? Gràcies.
Gràcies. Gràcies.